Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió.
Molt bon dia, avui estem a 16 d'octubre, són les 12:03. I miren, m'han passat una sèrie de curiositats i una m'ha llamat poderosament l'atenció, perquè sabies que a Vila-real hi ha una tradició antiga anomenada fer la salpassa? La salpassa és un costum que es feia el dissabte sant. El rector i els colanets passaven per les cases beneint-les amb aigua i sal i a canvi la gent li donava ous, dolços o diners. Aquesta tradició que barreja religió i cultura popular encara ho recorda la gent gran del poble. Jo no ho havia sentit mai, però vaja, és de veres que som un poble de beatos o encara seguim sent una ciutat de beatos. En fi, la paraula del dia. Aquesta paraula m'agrada molt i no l'havíem sentit encara.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Matalafer. Un matalafer, segons explica el Diccionari Normatiu Valencià, és una persona que fa matalafs o que en ven. I, efectivament, eixa és actualment la faena que fa un matalafer. Però, antigament, la faena del matalafer comprenia també unes altres activitats relacionades més variades. El matalafer era un artesà que, a més de fabricar matalafs, anava oferint de manera ambulant, casa per casa, els seus servicis, que consistien bàsicament a extraure la llana dels matalafs usats, batre-la i cardar-la per a procurar que recuperara l'elasticitat originària. Després havia de tornar a ficar-la dins del matalaf i cosir novament les costures de la funda. Que habitualment era de franges roges i blanques, com la camiseta de l'Atlètic de Madrid. I per això els jugadors d'aquest equip de futbol són coneguts amb el malnom de colchoneros, l'equivalent castellà de matalafers. D'esta activitat prové la dita valenciana fer i desfer, la faena del matalafer, que s'usa per a referir-se a una faena considerada vana perquè, com a conseqüència de decisions contradictòries, algú s'ha vist obligat a desfer coses que prèviament havia fet.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La Unió organitza avui i demà quinta jornada citrícola, serà en Betxí i diuen que ja són referència en el sector. Escoltem al secretari general Carlos Peris.
La Unió organitzem demà, dijous i el divendres, les jornades citrícoles de la Plana en la seva quinta edició, i on hi ha una inscripció i un aforament complet de l'Auditori de Betxí en 400 persones. Per tant, van a ser un èxit on des de l'organització busquem que se reunisca el sector i que al voltant de la informació i l'actualitat agronòmica puguen ser unes jornades que al final donen aquesta doble visió en la qual estan centrades les jornades. Una part agronòmica que al final parla del manejo en camp de plagues o de novetats i actualitzacions, com per exemple els nous patrons que van apareixent en la citricultura, tots els avanços que tenen que veure en enfermetats molt perilloses com és l'HLB, i al final també aspectes agronòmics com pugui ser el quallat dels fruits o pugui ser un augment dels calibres, que també és importantíssim. També la gestió en quant a les resistències de les matèries actives en plagues molt comuns com pogués ser l'aranya, i després un altre dia que va orientat d'una forma molt clara a que cada vegada puguem tindre una major ordenació de noves varietats o de varietats citrícoles que estiguen adaptades al sector i al mercat i que puguem permetre donar una millor eixida al mercat i un major valor als nostres citricultors.
I Onda reforça la seva projecció europea en la Setmana de les Regions i Ciutats en Brussel·les. La capital europea acull este foro que reuneix a responsables locals i experts en desenvolupament urbà sostenible. Anem a escoltar al regidor Bou.
El Ayuntamiento de Onda ha participado en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades celebrada en Bruselas, un foro que reúne a responsables locales y expertos en desarrollo urbano sostenible de toda la Unión. Europa es una fuente de oportunidades para Honda y nos permite seguir atrayendo proyectos que mejoren la ciudad y la calidad de vida de los hondenses.
I Compromís torna a reclamar a la Diputació ajudes per a la millora dels camins de ratlla compartits entre pobles. Guardiola recorda que la proposta ja es va presentar en l'anterior pressupost i anuncia que Compromís tornarà a defensar que s'incloga en el nou exercici. Anem a escoltar al diputat Guardiola.
Un any després de proposar-ho a Compromís, ni el Consell ni la Diputació han complit. Cap de les dues administracions han assumit la iniciativa de Compromís d'actuar en les carreteres de ratlla de terme, els vials que compartissen un poble i el veí, però que per problemes de titularitat o per manca de coordinació massa voltes queden sense actuacions de millora. Per això, fa un any Compromís va plantejar, abans d'elaborar els pressupostos de la Diputació, la necessitat d'incloure una partida, i si això no fora possible, que la Diputació implicara el Consell en aquesta assignatura pendent. Un any després, ni la Diputació ni el Consell han complit i, per tant, haurem de tornar a insistir quan s'elaboren els pressupostos de la Diputació per tal de que aquest any siguin una realitat.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feria.clicautos.net.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Auto Descanse, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ese paseíto en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir, yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. Como hojas que danzan al viento, así nos elevará el tiempo. Nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento, así os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar. Que danzan al viento, así os recogerá el tiempo y os hará rodar y rodar y rodar.
avui tenim a mossèn Juan Agost. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Ell és el vicari de l'arxiprestal de Vila-real. L'acompanya José Pascual. Bon dia, José Pascual.
Hola, bon dia.
Després sabrem per què José Pascual l'acompanya, mossèn. Avui està així vostè per explicar-nos un projecte, no?
Sí, en realitat una iniciativa que portem ja desenvolupant diversos cursos en la parròquia i que és l'experiència d'Alfa, que diem. És, bueno, és una manera d'obrir un espai de diàleg per a poder compartir les distintes perspectives respecte del sentit de la vida, del propòsit i de la fe, no? La idea és un poquet poder afavorir que n'hi hagi un espai on poder compartir i conversar sobre inquietuds personals, no? I bueno, ja és el quart any que estem portant avant aquesta experiència, no? I de veritat és una realitat molt, molt gratificant. L'estem vivint en el local dels Lluïsos, en la quarta planta, i en el que consisteix és, bàsicament, és un sopar que la parròquia prepara per a convidar a la gent que vol participar, i després d'aquest sopar hi ha un moment de proposar un tema de diàleg, no? Que continua després en un espai de reflexió, no? Entonces la gent que està participant en el sopar per taules té l'oportunitat de poder expressar el que sent i el que reflexiona respecte de distints temes que se van proposant dia a dia, no? I això és un poc el propòsit, no? Poder crear un espai on se puga compartir les inquietuds personals, no? En el sistema en el que vivim, en què n'hi ha a vegades tanta pressa i tanta falta de comunicació personal en coses importants, no? I bé, doncs això és l'experiència que portem avant, no?
Això, hi haurà gent que serà la primera volta que ho sent, perquè clar, jo crec que a la Iglesia, com no tenia que demostrar què era, en aquests últims temps li ha faltat màrqueting. I jo li dic això per què? Pues perquè, mire, cursos de creixement personal, meditacions... Vostè sap que l'altre dia em vaig enterar que la caritat és el que se li diu a una persona quan practica la empatia. És a dir, jo me vaig quedar... és a dir, que la empatia és el que tota la vida s'ha parlat de la caritat, quan una persona és caritativa, se posa en la part de l'altra persona, és que és algo que ja sabíem i ara resulta que com li han donat un màrqueting ho saben. I anem, paguem un curs de creixement personal, val? I és el que tenim així, al nostre costat, tocant a la porta, obrint. Ojo, i no mos pregunten a ningú ni el nom, ni d'on venim, ni qui som. Això podem fer el divendres?
Sí, justament és el que fem. O sigui, la proposta és una realitat d'encontre i de diàleg en el que tota la persona és benvinguda. Tinga fe, no tinga fe. O sigui, se tracta de poder crear un espai on poder compartir les búsquedes personals, no? La inquietud personal. I precisament això és el plantejament que porta Alfa, no? Que és qualsevol persona és benvinguda, l'acollim amb els braços oberts, tenim un espai de un sopar senzillet, tampoc és que sigui un sopar de 5 estrelles, però bueno, preparem molt de carinyo i n'hi ha un espai per a poder tenir aquesta conversa que ajuda poquet a poquet a créixer també en confiança entre la gent que participa, no? I poder expressar cada un el que sent i el que pensa sense ningú tipus de restriccions, no? Ninguna opinió és diguem, contraria, i ninguna qüestió des de parlar des del respecte perfecte d'uns a altres, i també un poquet pues, poder reflexionar sobre també la paraula de Jesús, no? La llum que pot aportar a les búsquedes personals, no? I justament aquesta és la idea, no? I és l'experiència que portem, que se crea un clima de molta familiaritat, no? De molta germanor entre la gent que participa. Hi ha persones a qui les aprofita per a millorar, fer avivar un poc l'experiència personal de fer, altres persones, bueno, pues participen d'una altra manera, no? Però sempre és enriquidor poder comprendre i veure la manera de pensar de la gent i des d'aquest respecte, no? Créixer en aquesta relació de fraternitat que hi ha darrere aquests entorns discretats, no? Per al més fet de ser persones, no? I que si a més des de la fe la podem viure en aquesta altra perspectiva, pues ens ajuda també a poder compartir aquesta riquesa que suposa, no?, la vivència de la fe.
Si algú pensa que això és algo que és la primera volta que ho sent, té que saber que això se practica en 170 països. Que n'hi ha una universalitat en este projecte on a mi, per lo que se m'ha vist, és catòlics, protestants, és a dir, en aquest projecte participen.
Sí, és un projecte ecumènic, o sigui, realitat...
És un projecte cristià.
Sí, sí, és una realitat que va néixer en la Iglesia Anglicana d'Inglaterra fa ja quasi 50 anys i que molt pront, en seguida, en la part d'Amèrica, Estats Units, en França, en Sud-amèrica també, va ser acollida també per la Iglesia Catòlica com des d'una perspectiva de afavorir l'encontre d'uns i altres, no? I de millorar el diàleg personal i també la búsqueda de propòsit, no?, en la vida. Uh-huh. I, bueno, nosaltres així en Villarreal fa 4 anys que l'estem vivint, no?, però també a tres llocs de la diòcesi, de la província, està funcionant, no?, com per exemple en Altura, en Valldoxó, també en Onda, i més parròquies, alguna parròquia també de Castelló, no?, i la veritat és que l'experiència és molt, molt favorable, no?, perquè crea grups de persones, afavorir crear xicotetes comunitats, no?, que després poden seguir creixent en la búsqueda de la fe. La gent que participa d'aquesta fe pues pot seguir després vivint en la vida de les parròquies, i qui no té aquesta fe pues pot tindre una experiència també de comprensió mútua i de sentir-se acollit i poder tindre pues enriquiment personal, no?, d'uns i altres, de poder compartir el que ho va buscant, no? Tots anem d'alguna manera en la vida, però tenim un camí, un viatge, no?, el que anem buscant la raó per la que viure, no? Ens passarem probablement, si ho viu, te diria jo, uns 70 o 80 anys, per lo menos ens passarem quasi 1000 hores davant d'un semàfor esperant que se posi verd, i no sé quantes hores dormint, no? Uh-huh. Bueno, pues la idea d'Alfa és un poc proposar que tu dediques 10 hores de la teva vida a compartir les teves búsquedes, no? És un poc per ahí.
José Pascual, ara sí, estàs així perquè tu sí que has viscut aquesta experiència.
Sí, bueno, la veritat és que jo vaig formar part, vaig participar en el segon Alfa que se va organitzar, i mos va parlar la mare d'una companya de la meva filla del col·le, i sabia que, pues, que la meva dona i jo pues, teníem algunes pràctiques religioses, però no estàvem involucrats en res en concret. I mos va parlar d'Alfa, i nosaltres no sabíem què era això d'Alfa, i la veritat és que van participar més per curiositat que per altra cosa. I jo tinc que dir de que me va sorprendre des del minut 1, perquè el recibiment, te conviden a sopar, una amabilitat extraordinària, una sensibilitat que mostrava la gent que està allí, pensa que no cobren cap perra per fer això, i en el món en el que vivim sorprèn aquest tipus de coses. I després de presentar-nos i tot, hi havia un documental, perquè el projecte d'Alfa té una sèrie de documentals que s'exposa a la gent, i després pues, se debatí sobre aquests documentals. I me va encantar perquè se va plasmar des del punt de vista de que molta gent pues, no es creien perquè vol proves. ¿Vale? Dir, jo, sí, hasta que no ho veig, jo no me ho tinc que creure. I van començar a donar una sèrie de datos. De fet, parlava el tal Nicky Campbell, crec que li diuen, que és el fundador de la Iglesia Anglicana, i ell és advocat, els seus pares eren judíos, però ell no era practicant, diguem, i ell va llegir la Bíblia per a desmentir-la. O sea, la seva idea que tenia era...
És brutal, és que és meravellós.
I llegint la Bíblia per desmentir-la, o sea, és que se va convertir. I ell, com a advocat, dia que si fora un crimen, si fora, diguem, les proves per detectar un crimen, o sea, el tema de del cristianisme és que està sobradíssimament documentat. Entonces me va llamar atención porque no era el típico punto de vista que en una misa el capellà pues se dediquen pues al evangelio y tal, pero la perspectiva que tenía sobre el cristianisme era algo de lo que yo no estaba acostumbrado. A fi de comptes, pues bueno, yo me considero catòlic sempre, més o menos d'anar a la iglesia, no tots els diumenges, però sí, però no tenia aquesta visió, no, de gent que no ha sigut practicant i que arriba un moment en la seva vida en que té una vibra, nota algo i a partir d'entonces se incorpora i se converteix en cristians a tope. I allò me va encantar, i la gent que estava al nostre costat pues, eren gent pues, que també havien portat la fe d'alguna manera pues, individual, pues, lo justet, i unes coses porten a altres, i jo tinc que dir que a la meva família pues mos va canviar la vida, és a dir, de mantindre la fe aïllats a fer comunitat en tota regla.
Claro.
I veig jo que la comunitat va a més i va ser tan gratificant que després avui sóc col·laborador. Crec que ara anem a fer el cinquè alfa, és possible, mossèn? Sí. Pues ja el passat ja estava com ajudant d'anfitrión, en esta ocasió també jo m'ocupé dels xiquets en diverses persones més, i tinc que dir que és una experiència que jo pues recomanaria a qualsevol, i sobretot a qualsevol que tinga dubtes, perquè sobretot això no està enfocat pel catòlic practicant, diguem, de missa diària, sinó pel que té els seus dubtes o per al que vulgui reforçar, inclús pel que siga ateo. És curiós perquè antes ho estava comentant el mossèn, cada un pot dir el que vol, i poguera vindre un ateo, i dir ara vaig a desmuntar-vos en arguments. Pues jo diria, vine i a veure si mos desmontes.
Jo crec que
se te té que escoltar.
Que és el que ens agrada, és a dir, clar, que quan algú planteja això i dius, bueno, quan avui per avui ja la ciència està admitint-lo, que vinguen a desmentir, no?
Clar, clar.
Jo sentint de José Pascual pensé, com pot anar la gent?
Sí.
Com se pot apuntar?
Pues la veritat és que diu José Pascual la cosa de xiquets, perquè moltes famílies, bueno, pues pensàvem també la dificultat que hi ha a vegades poder compartir una nit de diàleg si no se té també un espai d'acollida per als uh-huh. menuts, no? Això és allí que tenim preparat un espai també en els salons dels Lluïsos perquè els voluntaris també puguen estar ahí atenent a xiquets, sopant a xiquets mentre fan també una sèrie de jocs i estan ahí ben atesos, mentre els pares poden tenir també un espai per poder tenir el seu diàleg, no? I bueno, pues la manera de participar, nosaltres tenim en les redes socials de la parròquia, n'hi ha una informació del cartell, no?, on apareix la informació bàsica sobre Alfa i també un QR on poder escanejar i connectar directament a un formulari on poder escriure's, no?, i participar. La manera més fàcil és a través d'aquest formulari, no?, que us pugui posar un poc en la preparació de les persones, si tenen algun tipus d'intolerància alimentària, tindre-ho també clar i poder preparar de la millor manera possible l'acollida de la gent que vulgui participar.
Les xarxes socials, Instagram, parla vostè,
sí, Instagram, Facebook.
Vale. I Facebook per a poder... hasta quan tenen de temps per apuntar-se?
Bueno, durant tota esta setmana tenim, diguem, ja estem ja en el sprint final.
Hasta dijous, no? Per exemple.
El dijous, sí. Però...
I serà el divendres a quina hora?
Comencem el divendres a les 8 de l'esprà. És en els salons de... És Lluïso, és la quarta planta. Tenim preparat l'espai per a l'encontre.
Per a l'encontre. José Pascual, és que ho ha explicat molt bé, mossèn, José Pascual, el que ha explicat. El que a mi a voltes, allò d'apuntar-se per les xarxes, hi ha gent que li costa. Tindríem que tindre al millor una forma més, és dir, imagine, no?, que algú pues no vol tindre, perquè hi ha molta gent jove que ja no té xarxes, perquè ho sàpia també. Com ho pot fer?
Bueno, pues pot... vaig a deixar el meu telèfon, però encara es faré falta alguna persona a veure personalment.
Mossèn Juan.
Sí, el meu mòbil és el 649-4246-88. 649-4246-88. O per qualsevol persona, perquè nosaltres és veritat que el més natural és que un amic convide un amic i ja, per més d'aquest amic ja està... el pas obert per a poder...
Per exemple, va una persona i diu, nosaltres no serem 5.
Molt bé.
Val, i com hem de fer efectiu el pago?
No hi ha cap pago. És gratuït. La parròquia prepara, convida un sopar.
I l'aforo?
I l'aforo, bueno, pues, depèn de vegades. A vegades hem sigut 4 taules de 12 persones.
No, em referís jo. El Saló de Lluïsos, sabem l'aforo que té?
Sí, bueno, 60 persones poden cabre perfectament. Va.
Sabem el documental quin serà?
Sí, este primer documental és la pregunta és, n'hi ha algo més en la vida? És un poc del tema que se parla. I ahí a partir d'ahí n'hi ha una parelleta de presentados que acompañan durante los documentales, ¿no?
Sí.
Está el testimonio de Nicky Gamble, que es un poco el promotor de Alfa a nivel internacional, y bueno, pues testimonios de gente, ¿no? De gente que fa o que ve que hace Alfa o que participa en els, un poco en las entrevistas que van un poco iluminan la seva manera de entender las cosas, ¿no? También alguna aportación de algún, si es algún científico, algún abogado, algún, si se parla de la Biblia, algún biblista, algún arqueólogo, ¿no? Que era poder un poquet aportar raonaments que se posen sobre la taula per al diàleg, ¿no? Es un poquet la idea.
No sé si voleu afegir algo més, José Pascual.
No res, jo pues que anime a la gent a que participe, i un tema que antes l'he comentat, sí que ha recalcat mossèn, és que no és només per a persones individuals, sinó per a famílies. Jo quan vaig participar, van participar els 5 membres que són. De fet, jo formo part de l'equip dels xiquets, estem repartits en equipos, l'equip de cuina, l'equip de taula, que està dotat d'un anfitrió i un ajudant d'anfitrió, les taules estan repartides uns 12 invitats, i bé, bueno, som un equip que està molt ben organitzat i és per a famílies completes, o sigui que si algú no pot vindre perquè diu jo i què faig en els xiquets, que són xicotets i tal, no passa res, o sigui, són unes sessions per a tota la família. I jo anime que vinguen perquè no cal ni siquiera que tingues un punt de vista concret, o sigui, tu pots debatir de lo que vulguis, i sa llibertat jo crec que en pocs llocs de la societat la tens, en la que puc estar inclús en contra de lo que estàs fent i en canvi eres ben acceptat. Això només ho té la fe cristiana.
Pues recordem que el divendres estem a 17. El dia 17 d'octubre a les 8 de la nit en el Saló dels Lluïsos de la quarta planta. I per a poder apuntar-se en la xarxa social de l'Arxiprestal hi ha un QR per a poder apuntar-se. El que no li agrada les xarxes socials, bueno, pues el vicari de l'Arxiprestal, mossèn Juan Agós, ha deixat el seu número de telèfon, que és el 649-424-688. I si no vos dona temps d'agarrar el telèfon, crideu-vos així a la ràdio, que nosaltres el facilitarem. Mossèn Juan.
Bueno, pues moltes gràcies per la vostra acollida i l'oportunitat de compartir esta inquietud que portem avant.
Gràcies a vostè per estar ahí cada volta que el necessitem. Moltes gràcies.
Gràcies,
gràcies José Pascual.
Gràcies.
Gràcies. Y mis cuentos, solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Y hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. Como hojas que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Vila-real i tu en formes part. Ajuntament de Vila-real.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Vila-real mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Más de 10.000 vehículos de todas las marcas te esperan con ofertas fugaces e irrepetibles de hasta 5.000 euros. Del 17 al 19 en Click Autos Castellón. Sí, sí, coge tu cita que las gangas son de otra dimensión. Reserva tu cita en feria.clickautos.es.
Desde que mi madre vive en Domus Vivila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Octubre es el mes de la sostenibilitat a Vila-real. Arriba la 20ª edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Vila-real, 20 anys sembrant futur.
My own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Molt bon dia.
Molt bon dia, nos han pillado.
Alicia Santos.
Susana.
Luis Cabedó.
Hola a les dos i oyentes.
I m'encanta avui que hi hagi un home, claro, perquè volem a parlar de la menopausia, no, Alicia?
Bonito tema, sí. Vamos a hablar de la menopausia porque el sábado, creo que es el sábado, el día 18, se celebra el Día Internacional de la Menopausia. Y aparte es un tema que parece que se ha puesto muy de moda. O sea, antes lo de ser menopáusica era como un tabú y ahora pues todas las famosas pues salen y hablan de sus menopausias.
Yo como hombre lo miraré desde el punto, desde la ignorancia, ¿no? Es un tema.
Bueno, la menopausia y todo lo demás.
Aprovecha.
El punto de vista de los hombres.
Aprovecha siempre que vengo aquí para tirarme una cuchillada.
Sí, es que a mi marido no se lo puedo hacer. Me tengo que desquitar con alguien.
Fíjate, si yo consulto qué es la menopausia, me dice que es el momento que una mujer deja de tener menstruaciones de forma permanente debido al cese de la función ovárica. Se confirma cuando han pasado 12 meses consecutivos en regla.
Sí, cuando empieza, porque antes de la menopausia, lo que llamamos la premenopausia o la menarquía es cuando empieza a cesar esa producción ovárica. Pero eso, hasta que no se constatan 12 meses continuados sin periodo, no podemos decir que estamos en menopausia.
Es decir, que una mujer puede tener puede estar 6 meses sin regla y si le viene una regla.
Sí. Está entonces en climaterio porque empieza a tener alteraciones. Vale. Sí, sí. De hecho, eso nos ha pasado a muchas menopáusicas, que estamos ya felices. Dices, ya llevo 7 meses, ya llevo 8. Y de repente, ¡pam!, sorpresa, vuelve la cuenta.
Ahí. Bueno, la sorpresa sería gorda si en vez de ¡pam!, sorpresa, viene con regalo incluido.
Exacto.
Ah. Sí, viene como el huevo Kinder.
Sí, sí.
¿No hay alguna edad en concreto para
Sí,
saber?
Normalmente se considera que esa reserva ovárica que tenemos, porque las mujeres nacemos con una cantidad predeterminada de óvulos, lo que llamamos la reserva ovárica, mientras que los hombres no, los hombres tenéis producción de espermatozoides ad eternum. Por eso se dice que realmente los hijos ya están cuando en las abuelas, o sea, cuando las abuelas gestan, cuando están gestando a sus hijas ya están gestando esa reserva ovárica. O sea, esos ovarios ya han estado en el útero de la abuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es una cosa muy bonita de por ver ese vínculo, ¿no?, que tenemos las mujeres en distintas generaciones. Entonces, sí, a partir de los 40, 45 años se empieza con ese climaterio, esa bajada ya de producción. Por eso empiezan muchas mujeres a tener alteraciones. Mujeres que a lo mejor han tenido siempre reglas periódicas de una duración, pues empiezan o a tener reglas más abundantes. Todo esto es debido a que eso va asociado a ciertos cambios hormonales, porque en general cuando hablamos de hormonas sexuales solemos hablar de estrógenos y testosterona, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, tenemos la progesterona, que es muy importante, que es la que nos modula un poquito a los estrógenos. ¿Qué sucede? Que durante la menopausia, de hecho hoy en día se considera ya que, siempre hemos dicho que en la menopausia, bueno, pues nos aumentan como nos bajan los estrógenos, tenemos más testosterona. Ojo, no, nos dejamos de segregar los estrógenos en el ovario, que es el estradiol, pero tenemos tres tipos de estrógenos. Tenemos el estradiol, tenemos el estriol, que es el estrógeno que se segrega durante el embarazo, y luego tenemos las estronas, que son las, entre comillas, las malas de la película, que esas se fabrican en otros tejidos, en el hígado y sobre todo en el tejido graso. Entonces, ¿qué sucede? Que como durante la menopausia cesa la producción de estrógenos o disminuye, o sea, perdón, del estradiol, o disminuye a niveles muy bajitos, automáticamente ese papel lo toman las estronas. Y las estronas sí que pueden ser un poquito perjudicial el tener un exceso de estronas. Luego, a nivel de sintomatología de la menopausia, pues sí que es cierto que vamos a ver que esa descompensación y esa bajada también de progesterona, que suele ser la que empieza a desencadenar ese climaterio, sí que va a ser la que sea consecuencia de todos esos síntomas que tenemos durante la menopausia, que no tenemos por qué tenerlos todos o no tener ninguno. Todo depende del equilibrio hormonal y esas hormonas. Acordaos que siempre que hablamos de hormonas, hablamos de un sistema hormonal que influye también con nuestros neurotransmisores. Se considera todo un pack, ¿no? la neuroinmunoendocrinología, o sea, entonces, siempre que pensamos en menopausia, lo primero que nos viene a la cabeza es una señora mayor abanicándose desesperadamente roja como una gamba. Pues eso, ¿por qué sucede? Bueno, pues esos sofocos son como consecuencia de que esa desregulación de progesterona, sobre todo, más que por los estrógenos, pues hace que haya mayor sensibilidad en el cerebro, en los neurotransmisores del hipotálamo, que son los que nos mandan, o sea, el cerebro es el que manda prácticamente sobre los distintos órganos que segregan hormonas, ¿vale? El eje hipófisis, hipotálamo. Y en el hipotálamo es donde tenemos la regulación de la temperatura. Bueno, pues eso, como consecuencia de ese desequilibrio hormonal, se hace mucho más sensible. Entonces, las mujeres en menopausia tenemos mucha mayor sensibilidad a cualquier variación mínima de temperatura. Y como no la regulamos bien, pues nos entran esos calores. Pero no es realmente, o sea, es que nuestro cuerpo interpreta que hace mucho calor. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues mandar la sangre a la periferia para que se refresque. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos los sofocos. Por eso muchas veces los sofocos no se solucionan tan fácilmente y también va a depender un montón más de factores, pero es más complicado que... Lo hemos simplificado un poquito, pero sí, tenemos sofocos. Tenemos un cambio, sí que es cierto, tenemos un cambio en la... en la disposición de la grasa. O sea, normalmente las mujeres, una mujer tiende más a depositar grasa en caderas, culo y muslos, y sí que es verdad que con ese cambio hormonal, pues tendemos a depositar más en zonas más tradicionalmente masculinas. Se nos ensancha la cintura, acumulamos barriguita, cosas que pasan. Pero bueno, eso siempre habíamos dicho que era, no, es que nos masculinizamos. Pues fijaos, o sea, hoy en día sabemos que la menopausia tiene los mismos síntomas que un síndrome que llamamos un síndrome hiperestrogénico, ¿vale? Una mujer hiperestrogénica que tiene un exceso de estrógenos, como no los podemos metabolizar bien, pues va a tener los mismos síntomas que tiene una mujer menopáusica y no tiene por qué estar en edad de menopausia. Es una disfunción, eso, por exceso de estrógenos.
De todas maneras, sería conveniente de que las mujeres a una cierta edad, aunque evidentemente nunca tienen que bajar la guardia de ir a un ginecólogo progresivamente, pero a esta edad sería recomendable.
Vamos, como tú comentas,
más que nunca, ¿no?
Es recomendable más que nunca siempre, sobre todo porque fijaos, los estrógenos, acordaos que siempre que hablamos de hormonas o de sustancias, tienen un receptor, ¿vale? Donde se unen. Bueno, pues los estrógenos tienen dos tipos de receptores, el receptor alfa y el beta. Todo aquello que va a parar al receptor alfa, que son los, sobre todo el estradiol, que es el que tenemos durante cuando somos fértiles, sí que es favorece el crecimiento de las mamas, de hecho, durante los distintos ciclos hormonales lo notamos. Y luego tenemos el receptor beta, que es un receptor que no tiene tantos síntomas, digamos, no es tan de crecer. ¿Qué sucede? Que las estronas, estas que tenemos en la grasa y que empiezan a aumentar cuando nos disminuye durante la menopausia o ya en el climaterio, cuando nos disminuye el estradiol, tenemos un predominio de estronas. Esas estronas sí que son lo que llamamos promutagénicas, que por eso muchas veces eso, una mujer que ha estado bien y va a sus revisiones y se hace sus mamografías y está todo perfecto, pues ese exceso de estronas puede desencadenar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Entonces, por eso muchos tratamientos para el cáncer de mama lo que hacen es inhibir, o sea, son inhibidores de para que no recaptemos esas estronas, o sea, evitan que el cuerpo las encaje con su receptor. Pero bueno, tampoco hay que asustarse, pero sí que es importante hacerse los controles. Y bueno, luego también disponemos en el mercado de ciertos tests. Sabes que a nosotros nos gusta mucho lo que es la genética, la metabolómica, o sea, todo lo que son estudiar los metabolitos, ¿vale? Los productos que van circulando por nuestro organismo. Entonces hay un test que además es muy cómodo porque se hace en orina. y es un test de salud femenina, pero específicamente encaminado a las mujeres ya que están en menopausia o en perimenopausia, en climaterio, que nos va a decir qué cantidades tenemos de estrógenos, de cada tipo de estrógenos. También nos va a hablar de qué capacidad tiene nuestro organismo de metabolizarlos, de metilarlos. Entonces, eso es un test muy sencillo, se hace en orina y nos da un indicativo que sí que nos puede decir qué probabilidad, si tenemos mayor o menor probabilidad a poder desarrollar un cáncer, que no tiene por qué ser. Pero bueno, si vemos que tenemos exceso de estronas, pues vamos a tomar las medidas para conseguir que el cuerpo las elimine.
¿Abrimos un melonet?
Sí, o dos.
Síntomas comunes. Oído cocina.
Los sofocos para el primero, ¿no?
Sofocos lo hemos hablado. Luego si queréis entramos en los psicológicos, pero vamos a abrir el melón de turno. Disminución del deseo sexual.
Sí, es cierto. Pero sobre todo, fíjate, esa disminución del deseo sexual por una parte tiene mucha relación con el coco, ¿vale? Con lo que estás diciendo, con ese desequilibrio de neurotransmisores, pero sobre todo tiene mucho que ver con la sequedad de mucosas. Pensad que nuestro organismo está todo entrelazado, o sea, somos una máquina en la que cuando falla una tuerca, uh-huh, afecta al equilibrio de toda la fábrica. Entonces, sí que es cierto que ese estradiol, una de las cosas que hace es favorecer todo el tema de lubricación en mucosas. Y cuando hablo de mucosas, no solo hablo de mucosa de la vagina, se queda ocular, se queda en los ojos, en la nariz, o sea, en todas las zonas en las que hay mucosas se ven afectadas directamente por ese déficit de estradiol. Y luego, esa falta de deseo sexual, bueno, pues es cierto que estamos desequilibrados, tenemos un desequilibrio de hormona sexual. Entonces, la primera etapa de la menopausia sí que es mucho más evidente, porque es como de repente dices, oye, es que esto me duele. Y entonces, hasta que no nos centramos, sí que es cierto que psicológicamente además nos afecta mucho a muchas mujeres, entonces sí que los hombres en ese sentido tenéis que ser pacientes porque vosotros no tenéis esa bajada de golpe que es muy grande, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Entonces, bueno, pues para eso están las parejas, para apoyarnos en esos momentos. Y sí que es cierto que los estrógenos, el estradiol, sí que influyen directamente sobre la dopamina, sobre la serotonina. ¿Qué pasa? Nos influye sobre la serotonina. Otro de los síntomas brutales de la menopausia son las alteraciones del sueño. Acordaos que la serotonina es el paso anterior a la melatonina, que es la que nos hace dormir por la noche. Y la serotonina es la hormona de la tranquilidad, del buen rollo y el bienestar. Pues también tenemos un desequilibrio en la producción de esa serotonina. Tenemos un desequilibrio en la producción también de dopamina, la que nos arranca por la mañana. Estamos agotadas, entonces es normal que se nos venga todo eso encima y tenemos ahí un batiburrillo que además, hoy en día porque tenemos mucha información, pero imaginaos la angustia de estas, claro, mujeres antes, que no se sabía el por qué ni el cómo y de repente se les venía el mundo encima. O sea, dejaban de tener deseo sexual, estaban deprimidas, estaban cansadas, no descansaban por las noches, o sea, era como una cosa y era un tabú. Claro, no ibas a hablar de esto.
Hablamos de los síntomas que hemos dicho, los vasomotores, son sofocos, sudores nocturnos, génito, urinarios, porque también hay mujeres que tienen molestias al orinar.
Claro, pero todo eso es también un problema de la microbiota, porque sí que se ha visto que las mujeres tenemos mejor microbiota, generalmente más abundante, tenemos una microbiota mucho más variada que los hombres a nivel digestivo, ahora ya no solo a nivel vaginal, los hombres no tenéis vagina, pero sí que es cierto que la microbiota intestinal también se ve afectada directamente, porque tiene un déficit de sustancias procedentes de los estrógenos, entonces eso es lo que sucede. Luego, algo que hemos comentado muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la soja y de los fitoestrógenos. Claro, en los años 80, 90, a partir de ahí sí que se puso de moda la terapia hormonal sustitutoria. Entonces, a todas las mujeres en menopausia, estuvieran bien o estuvieran mal, ¡pa!, les arreaban un tratamiento hormonal para alargar esa edad fértil. Y sí que, ¿qué sucedió? Pues en este caso hubo un repunte importante de cánceres de mama. Y todo eso también fue como consecuencia de que muchos de los de la terapia hormonal, que se, sobre todo de progesterona, eran de origen animal. Entonces, esas hormonas de origen animal tenían, además, sobre todo de caballo, tenían otra sustancia que era procarcinógena. Entonces, sí que hubo un repunte de cánceres de mama. Pero bueno, hoy en día se utiliza la terapia hormonal sustitutoria, se utilizan normalmente hormonas bioidénticas. O sea, que a las mujeres a las que les hace falta, pues les viene bien, ¿eh? O sea, pero no nos hace falta a todas esa terapia hormonal sustitutoria. Pero sí que es cierto que hay ciertas sustancias que se asimilan a las hormonas. Entonces, por eso hablamos de los fitoestrógenos. El que más le viene a la cabeza a todo el mundo es la soja, ¿vale? Siempre lo comentamos cuando hablamos de microbiota. La soja a las mujeres europeas en general no nos va a hacer nada para evitar esos síntomas, esos sofocos, porque no tenemos una microbiota capaz de convertir la daceína, que es la sustancia que tiene la soja, en S-Equol, que es lo que favorece directamente el erradicar esos síntomas menopáusicos. La mayoría no tenemos las cepas bacterianas que la convierten. ¿Por qué no las tenemos? Porque no estamos desde pequeños tomando soja y cultivando, y no heredamos de nuestras madres y nuestros padres una microbiota con esas características. Luego hay que tener en cuenta también que la soja en sí, hemos hablado antes de los receptores, ¿vale? Pues la soja sí que se sintetiza, o sea, se une a los receptores alfa de los estrógenos. Con lo cual, la soja tal cual, esas leches de soja, esa soja texturizada, ¿vale? Esos sustitutos que toman los veganos, puede dar problemas, porque sí que es cierto que puede aumentar el crecimiento celular. Pero la soja fermentada sí que se metaboliza, se une a los receptores betas. Con lo cual, la soja, si tomamos soja, que sea siempre fermentada. O sea, eso es muy importante.
Yo tengo una curiosidad. Los avances médicos, bueno, siempre se ha dicho que una mujer que tiene menopausia, evidentemente es muy complicado, por no decir imposible, que se quede embarazada. Pero hoy día, no hace mucho, leía en prensa la abuela que ha dado a luz. ¿Qué avances ha aportado la medicina para que una mujer menopáusica con una edad avanzada pudiera ser madre?
Pues la han inflado a hormonas, o sea, la han hormonado artificialmente y han conseguido eso, revertir temporalmente esa menopausia. O sea, es una cuestión simple de un tratamiento hormonal a saco, que es lo que también se hace cuando las mujeres tienen problemas para quedar embarazadas. Antes de una in vitro, antes de, lo que se hace es intentar que ese cuerpo fabrique a saco, pero vamos a ver, una menopáusica que geste un embarazo no va a ser con sus óvulos, porque en el momento en que eres menopáusica, o sea, tu reserva ovárica ha finalizado y no, ya no tienes óvulos, pero sí que pueden conseguir que ese útero, artificialmente con tratamientos hormonales, ese útero sea capaz de gestar, pero no va a ser un óvulo suyo jamás, porque ya no tiene.
Hablábamos de los síntomas comunes, hemos hablado de los genitourinarios, perdón, y también has introducido los psicológicos. Irritabilidad, lo siento, pero existe.
Sí.
Ansiedad, tristeza y dificultad para concentrarse. Sí. Esto es algo...
Y niebla mental, que es algo que se nos olvida decir también. Claro. Sí.
Fatiga, insomnio, aumento de peso y pérdida de masa ósea.
La pérdida
Esto
de
no es un mito.
Sí, no es un mito. De todas formas, esa pérdida de masa ósea en nuestro caso es más evidente, porque sí que es cierto que los estrógenos de la edad fértil, o sea, el estradiol, sí que siempre que hablamos de osteoporosis o cuando siempre hablamos de que tenemos dos tipos de células en los huesos, los osteoblastos, que son los que fabrican hueso, por decir de alguna forma simplificando, y los osteoclastos, que son los que se lo comen, ¿vale? El problema es cuando con la edad, a los hombres también les sucede, tenemos mayor cantidad de los que disminuyen hueso que de los que lo fabrican. Pero eso es más evidente y es, bueno, es más intenso en las mujeres, porque el estradiol sí que es el que hace más crecer hueso. Entonces, tenemos menos, ya por la edad, tenemos un déficit de osteoblastos y encima, por la menopausia, aún nos bajan más esos niveles. Entonces, somos más propensas a la osteoporosis que los hombres. Pero los hombres también tienen osteoporosis, ¿eh?, con el paso de los años.
¿Dudas, Luis?
No, yo, a mí, por ejemplo, me crea curiosidad también, que es una experiencia como hombre que no la tengo, ¿no?
Bueno, tampoco tenéis la experiencia de gestar una vida.
Bueno, sí. A todo esto...
Tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala.
Sí.
Y no todo el mundo pasa una mala menopausia. Pero... O sea, mi madre hizo una fiesta cuando ya le dijeron se ha acabado, y yo he tenido una madre que no le he visto tener un sofoco, no le he visto ni un solo síntoma. O sea, mi madre estaba igual de estupenda con 55 que con 45 que con 35. No es lo normal.
Pero los problemas de memoria están dentro de este...
Sí, sí, sí.
De esto. Porque yo muchas veces le digo a mi mujer cosas y luego dice que no se acuerda.
Sí, sí, sí que es cierto. Sí que es cierto que a nivel cognitivo sí que también nos afecta. Sí, sí, sí. Pero es por todo ese... De todas formas, eso es... Son síntomas que son como mucho más intensos al principio, más floridos, y luego ya se va equilibrando un poquito más, pero al principio sí que es muy sintomático, ¿no? Y además, eso te, como estamos encima irritables, aún nos cabreamos con nosotras mismas porque dices, esto, puñetas, o sea, qué decir, ¿por qué no lo puedo controlar? Pues no lo podemos controlar, pero bueno, sí que hay suplementos naturales y tratamientos médicos que pueden solucionar todos esos síntomas, y que no hace falta estar padeciendo en silencio como las hemorroides.
Yeah.
¿Vale? O sea, si necesitas ayuda, pídela. O sea, pero hay quien no la necesita, pues perfecto, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, somos personas individuales y no somos iguales, si no, no serviría una receta mágica para todos igual. Uh-huh. Y no es el caso. Entonces, hay tantas menopausias como mujeres.
De todos modos, yo siempre que me planteo esto, el hecho de cuando una mujer llega a la menopausia, y evidentemente, a ver, hasta ahora, las parejas normales tenían una edad normal para tener hijos, se hacían mayores, y evidentemente los dos, de alguna manera, experimentan ese cambio
claro.
Cada uno a su nivel.
Normalmente envejeces, es decir, justo paralelamente a tu pareja.
El hombre también sufre cambios, no solamente lo sufren las mujeres.
Sí, lo que pasa es que los nuestros son como mucho más drásticos. Los de ellos son más... es una rampita más suave, y lo nuestro es un pico, o sea, de golpe te caes desde arriba, te vas para abajo, y ellos... van rampa, envejeciendo de una forma...
Lo nuestro más que rampa es curva de barriga.
No, eso es la cerveza, no es la edad.
Ellos dicen, no sé qué le pasa a mi mujer, que está más rara, y nosotras decimos, se está fembel.
Sí.
Es decir, eso yo creo que al final es sintetizado.
Sí.
Opciones de tratamiento.
Bueno, pues las mismas opciones.
Suena hasta la campanita porque sí, es lo ideal, sí, fíjate. Sí. Dile que estás en directo en la radio y que no lo puedes atender.
Pues nada. Pues las opciones de tratamiento van a depender de ese paciente, o sea, de las características de ese paciente.
A mí me salen tres, las puedo leer. Terapia hormonal sustitutiva,
lo que hemos
tratamientos no hormonales o cambios en el estilo de vida. O podemos hacer también las tres.
Vale, eso sería lo ideal, pero en función de qué es lo que nos sucede, por ejemplo, no tienes sofocos, bueno, pues no vamos a darte ningún tratamiento para evitar esos sofocos, que sí que hay suplementos naturales que sí que ayudan mucho, y hay medicamentos que también ayudan, porque si no tienes sofocos, pues no los tratamos.
Y porque hay, normalmente tú esto lo hablas con el ginecólogo o la ginecóloga y te dicen, tratamiento sustitutivo es hasta cierta edad. Es decir, el tratamiento sustitutivo es un tratamiento que te beneficia y te perjudica. Es decir,
claro. Es que, vamos a ver, es luchar contra la naturaleza. No deja de ser que este tratamiento hormonal sustitutivo está muy bien, sobre todo en mujeres que empiezan con un climaterio prematuro, con una premenopausia prematura. Entonces, a esas mujeres sí que vamos a intentar que su ciclo se alargue lo más posible hasta alcanzar una edad razonable para tener la menopausia. Porque una menopausia precoz nos va a influir en todo lo que hemos dicho antes. Todos esos síntomas los va a tener una mujer con 40 años, a lo mejor, y no es el momento. Pero entonces sí que vas a tener una osteoporosis seguro. Muchas transitamos en la osteopenia, ¿no? Que es estar al límite, ¿no? Uh-huh. No tenemos uh-huh. aún osteoporosis, pero tampoco tenemos el hueso como tendría que estar. Pero claro, si, con esas menopausias precoces sí que sucede eso. Y luego es lo que comentábamos, o sea, un exceso de estrógenos, un síndrome de dominancia estrogénica sí que nos va a tener también unas consecuencias, como pueden ser eso, una mayor probabilidad a desarrollar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Entonces, hay que tener muy claro en qué casos hace falta y en qué casos no hace falta, teniendo en cuenta que la terapia, lo que hemos dicho antes, que la terapia hormonal sustitutoria hoy en día es con hormonas bioidénticas, no es con hormona animal como era hace 20 años, que sí que dio muchas consecuencias, como resultado de que había otro tipo de hormonas que nosotras no, procedentes de animales, que nosotras no, nuestro cuerpo no las gestionaba bien. Pero sí, si hace falta, fantástico, terapia hormonal sustitutoria. Ejercicio físico, por supuesto, con síntomas y sin síntomas. Porque pensad eso, que una de las formas de evitar la osteoporosis es el ejercicio físico. Entonces, luego, el tema de la grasa. Bueno, pues cuanto más gorditas estemos, más problema vamos a tener porque es el tejido graso el que va a fabricar esas estronas, esos estrógenos no tan buenos que van a cubrir el déficit de estradiol. Entonces, un exceso de estronas sí que es, son más papeletas para poder tener algún problema. Entonces, hay que intentar mantenerse en el peso durante la menopausia. Cierto es que es mucho más complicado, porque por mucho que te cuides, por mucho que si hagas la misma dieta y comas lo mismo a los 55 que a los 45, a los 45 estabas en tu peso y fantástica, y a los 55 haciendo lo mismo, de repente te encuentras la lorza de la cintura que no la habías tenido en tu vida.
Sí.
Resulta que antes tenías la tripa metida para adentro y ahora no, ahora tienes pancheta y dices, ¡socorro! Entonces la solución es eso. Primera cosa que recetaríamos, ejercicio físico. Aparte que el ejercicio físico nos va a aumentar la masa muscular, con lo cual nos va a aumentar a nivel cerebral, porque una de las cosas que tiene el ejercicio físico es que se ha visto que directamente influye en el neurodesarrollo. O sea, nos ayuda a regenerar sinapsis y a mejorar nuestra memoria, nuestra atención y a disminuir muchos síntomas de que también están en la menopausia. Entonces, ejercicio físico. O sea, si tuviéramos que elegir una cosa, por supuesto, una dieta equilibrada, pero eso ya lo damos por supuesto que lo estamos haciendo, pero durante la menopausia es muy importante. O sea, la que no haga ejercicio físico, que lo haga. O sea,
pero ejercicio físico, estamos hablando ya de personas que, no es que digo que sean mayores, son cincuentonas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No, cincuentañeras.
Cincuentañeras, perdón.
Toma ahí,
perdón.
Toma ahí.
Entonces, me refiero que ya, si una persona nunca, mayoritariamente, nunca ha hecho ejercicio tal, a lo mejor...
Hemos hecho ejercicio todas.
Y la que no lo ha hecho, pues que empiece.
Sí, no, evidentemente, pero me refiero que a lo mejor sería también como para ayudar a evitar el estrés y todo esto, a lo mejor no sería mejor el yoga, por ejemplo.
No es suficiente. El yoga es maravilloso.
El yoga, los hombres, el yoga, todos.
A relajarse. No, el yoga es maravilloso a nivel de estiramientos, pero necesitamos un ejercicio físico. Por una parte, que haga impacto, o sea, saltar. De hecho, yo creo que hace el año pasado o así hablamos en su día que salió un estudio súper chulo en el que se demostraba cómo las mujeres de más de 60 años con osteoporosis simplemente saltando a la comba 10 minutos 5 veces a la semana habían revertido esa osteoporosis, porque el hueso sí que para regenerarse y que esos osteoblastos trabajen necesita impacto. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo puede, porque si tienes artrosis en la rodilla, no saltes, o si has hecho básquet toda la vida, vas a tener una rodilla de saltador y vas a tener... Pero bueno...
Es que no todas están igual de maravillosas.
Ahí
que
está.
Dos.
Gracias,
pero
gracias.
Lo que decimos siempre, ejercicio de fuerza. Es muy importante que desarrollemos músculo, porque la musculatura es un órgano metabólico.
Sí.
Entonces, fundamental, y fundamental para eso, para que esto de aquí arriba nos funcione bien. Entonces, eso sería la premisa.
para que el cervellet mos funcione
bé. El cervellet, que és verdad, jo m'he assenyalat aquí.
És que estamos en ràdio. El cervellet mos funcione bé per estar tranquil·letes, traguem temps per a nosaltres.
Fundamental.
Puguem anar al gimnàs. Y después también charrem con Isi.
Eso te iba a decir. De todas formas, las mujeres tenemos una red de seguridad que normalmente los hombres no tenéis. Los hombres, aunque tengáis amigos, amigotes, o sea, vuestras conversaciones no suelen versar en torno a vuestros salud. Problemas, no. A la salud, a vuestro estado anímico. Es muy difícil que un hombre llame a su amigo y le diga, no, necesito llorar. Sí, no. Sin embargo, las mujeres sí que tenemos esa red de seguridad que es fundamental, ¿no? O sea, ese...
Fíjate, Alicia, Luis, nosotras estábamos en torno a una mesa, y claro, tomamos café todas las mañanas. Bueno, pues nos dimos cuenta qué silla... de las que poníamos en posición, porque cada día nos sentábamos en una silla, bueno, pues la que se sentaba en esa silla es en la que ese día lloraba. Y dijimos, uff, y la dejamos aislada, porque era la silla del llanto.
No, pero fijaos que hay un concepto que viene de, o sea, de hecho es una palabra que existía en el diccionario, sororidad.
Sí.
Que antiguamente tenía una definición que hoy en día le hemos dado otro matiz, porque antes la sororidad era ese vínculo entre hermana, entre hermanas, entre mujeres de la familia, ¿vale? Ese vínculo especial que tienen esas mujeres, que hoy en día las feministas pues lo han hecho suyo, ¿no? Y es todo el rollo de el feminismo, ¿no? Las hermanas, somos hermanas, toda esta historia. Pues eso es un concepto y, bueno, y eso es algo que sí que nos ayuda mucho a nivel mental.
Sí, ¿no?
Que bueno, vosotros pues no tenéis esa suerte.
Bueno, es diferente. Nosotros lo arreglamos, pues no.
Pues dándole patadas a un balón.
La frustración la quitamos de otra manera.
Claro.
Pero bueno, que todos los caminos nos llevan a Roma. De alguna manera nos solucionamos nuestros
todos
problemas.
Todos somos un poco partícipes de la situación.
Sí, pero fíjate, yo la semana pasada tuve una semana así tontorrona y tal. Y entonces pues tuve la suerte de que tengo una amiga. Y estuve una hora y media con mi amiga y me ahorré los 200 pavos del psicólogo y me vino fenomenal, ¿sabes? O sea, que al final es verdad. O sea, que a veces simplemente el hecho de poder exteriorizar las cosas, el oírtelas incluso, porque una cosa es cuando tú estás pensando y le estás dando vueltas, entras en bucle, pero en el momento en que verbalizas y te escuchas, tú misma dices, sí, la solución la tengo clara, ¿sabes? Pero... Hay que sacar esas cosas fuera. No, y eso es algo que, hoy que hablamos de menopausia, pues que ahora mismo está ahí. O sea, tú miras en Instagram, miras en TikTok, es o sea, está lleno de mujeres hablando de menopausia. Esto hace 20 años era impensable.
Pero también es una sociedad, la de ahora mismo, que es un poco así... No exigen la colectividad, o sea, el individualismo predomina en YouTube, en todos los artículos. Entonces, eso también influye que se disparen, por ejemplo, suicidios, que aunque no sea otro tema, pero bueno.
También ocurre, las mujeres han llegado a esta situación.
La comunicación es viable y es necesaria para...
Porque sí, a veces, somos seres gregarios, quiero decir.
Correcto, y a veces hay que dejarse un poco esa masculinidad...
tóxica
que nos están implantando y ser personas, que al final siempre hay alguien que está para escuchar. Y
bueno, entonces podemos contar contigo, ¿no,
sí,
Luis?
A partir de mañana haremos un programa especial en la emisora.
Claro, el consultorio de la señorita Luisa.
Sí.
Porque bueno, la gente joven que nos oye no sabe de qué puñetas estamos hablando, pero en la época del franquismo, en los años 60, había un consultorio famoso en radio.
Sí.
Claro, apenas nadie tenía televisión todavía prácticamente en su casa, era una cosa como muy novedosa, y era el consultorio de la señorita Francis.
Que, sí, no, pero
es que la señorita Francis era un hombre.
Era un hombre.
Sí que es cierto que lo locutaba una mujer,
correcto,
las respuestas, pero era
pero
un
al
hombre.
Pero al final el rol de escuchar siempre ha estado. O sea, anteriormente estaba el sacerdote cuando iba la gente a confesarse.
Que también era hombre,
pero bueno, ahí no, la sociedad religiosa sigue
siendo... Tú ahí no tienes nada que...
No, la culpa no es de Luis.
Llevan 2000 años en el negocio, no lo voy a ser yo ahora que lo critique.
No, a mí, por ejemplo, me parece un acto de valentía hoy hablar de la menopausia, es que esté Luis aquí. ¿Por qué? Porque él es un hombre al que de alguna manera se cristaliza todo lo que durante muchísimo tiempo no hemos podido decir. Fíjate, nos decían al principio, uff, ¿a este qué le pasa? Pues que te la arregla. Y después, ¿y a este qué le pasa? Pues que te la menopausia. Ostras, tendremos derecho, es decir, es que...
No, es que habla, se simplifica por el desconocimiento, claro. Pero no entramos a profundizar qué hay detrás de, y vemos, y ya escuchándoos a las dos hoy, he visto,
sí,
que es,
fíjate,
un tema...
Yo eso es algo que siempre hemos tenido muy presentes, las que tenemos hijos de los dos sexos,
claro,
nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando los chicos tienen pareja, que esos niños que han convivido con hermanas,
sí,
tienen una sensibilidad distinta y son mucho más... femeninos, no, en la forma de expresar sentimientos, porque se han acostumbrado a convivir con mujeres que y a expresar libremente lo que sientes, y cosa que los hombres suelen ser más cerrados. Entonces suelen ser chicos que eso, que son más sensibles, y luego eso, claro, las parejas lo agradecen un montón, porque no se les ocurre decir, no, esta está con la regla, porque bueno, pues no.
Yo reafirmo lo que tú estás diciendo, porque primeramente la edad que tenía mi madre era un tema tabú, ya.
Sí, claro.
Yo no sabía ni lo que era la regla, por hablarla así.
Bueno, yo que soy nacida en el año 70, os puedo decir que el primer anuncio de compresas en televisión serían los años 80, finales de los 70, 80, salía una madre y llegaba la hija y le decía, mamá, ya. O sea, y entonces la mamá se iba al papá y le decía, ahora ya somos dos mujeres en casa.
Es lo primero,
o sea,
que se dijo en televisión.
Imaginaos, eso fue el primer anuncio de compresas, que no sabíamos qué puñetas anunciaban. O sea,
pero con una solemnidad.
Sí, sí, mamá ya, o sea...
Y luego, reafirmando lo que comentabas antes, éramos tres chicos en casa, y ya ves, pues si tu madre es tema tabú y encima somos chicos, pues claro, es un tema completamente desconocido. Sí. Pero bueno, para eso está la radio y otros, pues, medios, sí, para poner a la gente al día y ver...
Y para que... confirmarle a la gente que cuando se sentía de esa manera, que ahora nos estarán escuchando y habrá personas mayores que habrán tenido ese momento en el que decían, no sé qué tinc, que no me puc centrar, que estic desubicada, que no me estic ganes de plorar, pues no era ni més ni menos que estaves passant d'una situació a una altra en no res.
Sí.
O sea, sí, que tranquiles, que sou maravilloses. Somos, y que els homes, ojo, y que els homes que ho han entès i que ens han recolzat són maravillosos. Que jo sóc una ferma defensora, és a dir, de fet, tinc dos fills homes, o sigui, barons,
claro.
I clar, evidentment, els homes que han estat ahí, bueno, i que sense passar ho entenen, bueno, pues allò.
Claro.
Moltes, moltes gràcies.
Si és que, vamos a ver, hemos de aceptar nuestras diferencias... Pero somos diferentes, pero somos maravillosos todos.
Juntos.
Juntos.
Ay, qué bonito nos ha quedado este programa. Musiquita, por favor. Oye, que ya
¿qué musiquita
sacar...
pondrías?
No, yo la que tiene el programa, que es la más maravillosa.
Vale, pues la del programa es de muy buen rollo.
Claro.
Además, nos viene muy bien, porque es una mujer diciendo, soy lo que soy. Soy quien soy, y a quien no le parezca bien, pues bueno, pues no es mi problema. Algún día hemos de traer la letra traducida,
No, la vas traduint tú, conforme la vas,
pues
la
sí,
vas cantant, la vas traduir, perquè sempre volen pillar-te quan estàs cantant-la, però...
Sí, perquè la gent no
sabe que
cuando, antes de empezar el programa... Sí. Ella nos hace un show.
Es que no me digas que Gloria Gaynor nos hace cantar.
Le he preguntado hoy si volvieran a hacer, si sería doctora o sería actriz de Hollywood, porque
yo diría,
tiene planta, tiene planta.
Es que tú no sabes que yo antes que fraile fui cocinero. Yo tengo una historia y un pasado maravilloso, y lo repetiría todo, porque soy quien soy gracias a todo lo que he sido antes.
Pues nada, pues animamos a la gente a ser ellos mismos.
Y a aceptarse y aprender a quererse, que es fundamental. Y bueno, y a todas esas mujeres que están pasándolo mal por esa menopausia o por cualquier otro motivo, que somos fabulosas y que hay que salir adelante y mirar siempre hacia el frente, hacia el futuro en positivo.
Así es.
Y feliz día de la menopausia a todas, y feliz día, que todos los días del mundo sean el día de la menopausia.
Que la celebrem tal qual, és a dir, el dia de la menopausa anem a celebrar-la, entrarem. Què esteu celebrant? La menopausa.
Pues estamos celebrando que, gracias a Dios, nos hemos hecho mayores.
Y lo podemos contar.
Que le digan als pecos, en el concert de Castelló, érem totes, en vez de, n'hi havia una persona portava una camiseta, no? Perquè ells van traure un single que es deia el single de la adolescencia. Bueno, pues Y se matéis a camiseta, pero posaba el single de la menopausia.
¡Ay, qué chulo! O sea, qué
maravilloso.
Sí, señor.
Luis Cabedo.
Oye, gracias, Luis, por ser tan guay, tan chica hoy con nosotras.
Sí. Hay que ponerse en situación. Siempre.
Empatía.
Alicia Santos, muchas gracias.
A vosotros.
¿Qué sería de mí cuando faltaras tú? Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que por estar sin tu calor más lo pensé, que tu maldad intentarías mover para tratar de hacerme mal. Mi puerta te desvistará y nunca más poderte hablar, ya que si solo regresabas era para molestarme. Por encontrar y amar, falta mucho por vivir.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Octubre es el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20ª edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Jaume Llorenç, molt bon dia.
Bon dia.
Vostè ve en qualitat de senador, de regidor, de veí del poble?
De tota la vegada, que és el que és lo que soc.
Perquè vostè va portar al Senat el tema que està com una... Això es diu una pilota calenta que se la tiren uns als altres i la culpa la té vostè, que és el que posa la tassa. No, no, la culpa la té vostè, que la tassa... Estem parlant de les basures. Ara que estem rebent-les tots en totes les poblacions.
Sí, sí, ara mateix, bueno, jo sobretot conec evidentment el cas de Villarreal i ara pues, molts veïns estan rebent ja aquesta notificació que se'ls diu quan han de pagar per un pis, per una casa encara que estigui buida, i també els comerços, els negocis, que estan rebent pues, el que es correspon pagar per la tassa de basures i bé, abans de final d'any pues, tindran que pagar-ho.
Jo volia llistar-me exactament els beneficis que tindrem o què podrem argumentar per a tindre reduccions de la taxa de FEM a Villarreal.
Bueno, pues això és algo que estem esperant a veure la proposta que fa l'equip de govern. Són els que tenen les dades, són els que poden fer plantejar al plenari que s'aproven una sèrie de bonificacions i a partir d'ahí valorarem, no? La realitat és que este any la gent lo que li arriba a casa en una notificació que ha de pagar, s'ha de pagar, perquè només se contempla en bonificacions, si no recorde mal, per a famílies en risc d'exclusió social, sí. A més, en una categoria determinada. És a dir, no tot el que està definit com a exclusió social i poca cosa més. La resta, pues, hem de pagar.
Les llars vulnerables que no es pagaran el 5%, bueno, que hauran d'argumentar el per què ho són i acreditar-lo, des de luego. Però també parlàvem d'aquestes empreses de distribució alimentària i restauració que col·laboren en entitats socials. Tindran la possibilitat de reduir també aquest gasto.
Sí, i també les empreses que puguen demostrar que ja fan un tractament individualitzat o propi de les basures, no? En definitiva, Vila-real el que ha fet és tratar de recaudar el màxim, és a dir, posar les mínimes bonificacions possibles, que són les que marca la llei que va aprovar Pedro Sánchez l'any 22, i tirar. I s'ha sigut la realitat. És a dir, així, el que tenim és una situació que ve donada, que és per una llei que aprova el govern de Pedro Sánchez en Madrid, i durant 3 anys no s'ha fet absolutament res per a que siga el menys gravosa possible per a tots els veïns. La tassa s'ha posat enguany perquè han volgut posar enguany. L'haguem pogut posar fa 2 anys en una, diguem, en un percentatge inferior, perquè la llei dia que tenia que estar per a enguany, però tu, durant els anys anteriors, pues, podies anar fent coses i haver tindre ja les bonificacions en marxa, haver reduït, que és el que proposem des del Partit Popular, proporcionalment l'IBI, per a que al final la gent pague menys. Al final, no ens enganyem, la gent no va tindre un servei nou, no se van a recollir millor les basures a Vila-real. És que ara se pagava, diguem, del pressupost general de l'Ajuntament. Sempre se deia, això se paga de l'IBI. Bueno, de l'IBI, dels ingressos que venen de l'Estat, dels ingressos que venen de la Generalitat. Diguem que de tots els diners que arriben a aquest Ajuntament, una part se destinava a recollir i tractar les basures. Ara, el que anem a fer és pagar-ho individualment tots els veïns, sense possibilitats de bonificacions i sense rebre res nou, de tal forma que l'Ajuntament va tindre, de moment, 5 milions d'euros més al pressupost per a gastar en el que estimen oportú, però, des de luego, no per a millorar l'estat econòmic dels veïns, que estan veient com tenen que pagar, de moment, en alguns casos, quantitats que són realment preocupants.
Quan parlem de l'IBI, evidentment, quan això ho traslladem a l'equip de govern, el que ens diuen és que, bueno, ells ja han reduït l'IBI en un 2% per enguany, i l'any que ve ho reduiran en un 3% més.
Sí, però són xifres, jo vull dir, la gent ara que està preocupada per això, simplement que agarra i que faig, jo li dic a la gent, agarreu el mòbil, tots portem una calculadora damunt, que agarren el que han pagat d'IBI, multipliquen per 0,02, i això és, i és 11, 10 euros, que potser els diran, és el que es rebaixa el govern de Benlloc, no? A canvi de passar-los un altre rebut de 140 a 170 euros, i això és la realitat, i l'any que ve, doncs pues, un altre tant, no? És, de fet, no han sigut capaços ni d'arribar al 3%, no? Que és, que m'ha pareixer curiós quan va passar per el plenari. Evidentment, el Partit Popular de Vila-real van votar en contra. Nosaltres no podem avalar de cap manera la política fiscal de Benlloc, que crec que és intentar enganyar els veïns el que s'està fent. I crec que, per sort, en molt poc d'èxit, la gent sap el que paga i sap el que li rebaixen any rere any, i, per tant, no aconseguiran enganyar a ningú, però, des de luego, el Partit Popular sempre ens tindran en contra.
Quan parlava en membres de l'equip de govern, em deien que si tan mal els pareix a vostès el que han rebaixat en IBI, per què no critiquen a la ciutat del costat, que està governada per el Partit Popular?
Bueno, perquè jo soc regidor per l'Ajuntament de Vila-real. Jo crec que ells volen desviar l'atenció a altres municipis. Jo no sé quina és la pressió fiscal dels altres municipis, de Castelló, de Burriana, d'Almassora, de la Vall, de l'Alcora, que governa el PSOE. No tinc ni idea. Jo el que sí que sé és que des que José Benlloc és alcalde d'esta ciutat s'ha pujat un 25% l'IBI. A lo millor a altres ciutats això no ha passat, i per tant ara, pues bueno, poden anar més ajustats i la pressió fiscal no se dispara per culpa de la tassa de basures, no? Crec que molts municipis ja la tenien posada i, per tant, els ha permès tindre més marge a l'hora de poder definir unes bonificacions majors. Així com tot, pues, se va dissant que passa el temps, i no se solucionen els problemes, però avui tenim un problema que no podem solucionar.
Diuen que no hi ha subvencions directes per al ciutadà, però que els governs locals sí poden accedir a fons europeus per a millorar... En principi és per millorar la infraestructura per a replegar el FEM i per gestionar aquests residus. És el que demana cada consistori, perquè, evidentment, tu no vas a Europa i demanes el que vols i te ho donen.
Clar, clar. Així n'hi ha una... Jo crec que n'hi ha dos grans mentides en tot això de la tassa de basures. La primera és, el que estem escoltant és que això ve d'Europa. Mentira que desmentís el propi comissari europeu, quan des del Partit Popular Europeu se li pregunta i diu que no és obligatori imposar una tassa de residus que grave el 100% del cost a tots els veïns, no és obligatori. Per tant, això és la primera mentira. I la segona mentira és que això ve de Madrid i no se pot fer res. Bueno, sí que se podia fer, sí que se podien prendre accions perquè n'hi havia un marge d'aplicació. Però la realitat és que la gent, per què està cobrant, per què li estan cobrant avui un impost nou, que és la tassa de basures a Vila-real, i alguns altres municipis pues, s'ha recalculat o s'ha posat, perquè Vila-real és pocs que no ho tenia. Simplement perquè el senyor Pedro Sánchez va agarrar i va interpretar una directiva europea d'una manera absolutament interessada, que feia obligar a tots els municipis a posar la tassa. Si no hagués sigut aixina, perquè realment no tenia per què ser aixina, perquè aquesta mateixa directiva diu tota una sèrie de coses que poden fer els municipis per a anar aproximant a que cada un pague el que genere, però anar aproximant o no fer-ho de colp, o anar posant mesures per a que la gent pues, ens conscienciem més amb el reciclatge, amb la necessitat de separar...
Però això tasca anava fent-se,
Bueno, però s'havia fet... Sí, s'havia fet, però a Vila-real, sí. Tu saps quina va ser la pregunta quan vam dir, bueno, pues se pot fer algo? La resposta va ser, no tenim dades. És a dir, estos senyors porten 14 anys i mig governant esta ciutat i han sigut incapaços de tindre dades de lo que se genera, lo que no se genera, etc. No n'hi ha dades, per tant, bueno, pues ahí mos vam quedar. No, jo recordo quan s'anunciaven que anàvem a tindre els contenedors connectats en wifi, no? Bueno, en wifi, en connectar tots els connectors del poble, anant a tindre una connexió.
Una tarxeta, que
i,
diríem,
i tot
el
que se
passaríem.
Tiraria allí, sabríem el sí. que se tira. Ui, sí. Jo és que no vi res de tot això. Jo no sé els anys que estem escoltant
aquestes coses. Els contenedors intel·ligents.
I s'ha posat alguna cosa en marxa? No, també tenim uns contenedors ara pendents que són els de color marrón, que alguns els haureu vist, ara estan utilitzant-los l'hostaleria. Pues ahí están. Yo no sé ya quant de temps porta el nou contra de basures en marxa. S'ha posat en marxa? No. Sabem pa què servixen? Pues tampoc. I ara què van a fer? Cobramos com si no reciclarem absolutament res, com si així no n'hi haguera ningú incentiu per això. Bueno, i això és la política que ha seguit este govern, no? Ja li dic, Europa lo que diu és fem coses perquè tenim que tratar millor les basures, tenim que acostumar a la gent pues, a separar, a reduir sobretot tot el que fem, totes les basures que generem, pues la gent que separa ja sap pues que plàstic un dia se'n fa molt, bueno, intenta reduir tot això, no? I el que no se puga reduir, pues que se trate bé. Però la solució en Espanya, segur, no, que ho pague el ciutadà directament, que ho paguen les empreses directament, i res més. I no se pot fer altra cosa, no? I això és un poc el que ens hem trobat. Crec que la mentira ja està bé d'escoltar al govern socialista dir que, bueno, que això ve d'Europa, bueno, ve d'Europa una directiva que te donen moltes possibilitats. De fet, en la resposta esta que dona el Partit Popular Europeu, el comissari, el que diu és, en la directiva n'hi ha tota una sèrie de coses que se poden fer, però no exhaustiva. Això què significa? Que tu, en la mateixa línia, pots fer-ne més. És a dir, no t'obliga ni a fer coses concretes dins d'un llistat enorme, no? Sinó que se'n poden fer moltes altres i que, bueno, que poc a poc... la directiva marca una idea, no? De dir, bueno, tenim que tratar això millor, però no... carregar als veïns i després pues, esperar a veure que amb un reciclem, sense ni hagi ningú incentiu. Bueno, jo la veritat és que crec que en aquest sentit el govern municipal de Vila-real concretament pues, ha optat per l'opció que és la que volia, que era recaudar 5 milions d'euros més a l'any per a gastar en el que ells estimen oportú, comprar edificis que després no saben ni per què gastar-los i tot això que està passant, que és increïble, i el que no poden és seguir escudant-se en Europa. Hi ha un culpable primer, que és Pedro Sánchez, per haver interpretat la directiva com ell volia, i un segon, que és el govern progressista de Vila-real, que ha decidit que el millor era carregar tots els diners als veïns i ja està.
És a dir, que la Directiva Europea 2018/851, que exigís als països membres que reciclen almenys el 55% dels residus,
Sí, això són... la directiva el que diu és el que cava on tenen que anar. Les directives realment sempre te diuen cava on tens que anar.
No? Clar, el que passa és que si diuen s'exigís als països membres que almenys...
I després te diu que pots fer tota una sèrie de coses. No te diu que obligatoriament has que posar una tassa en la que dividís què és el que te costa el cost de recollida tratament de basures entre els veïns i que cada un pague el que li toca. Això no ho diu. Per molt que el Partit Socialista estigui empenyat en repetir això. Això és mentira. Això no ho diu. Diu... pues tota una sèrie... Mira, a més tinc així...
Sí, té l'argumentació davant.
Tinc així... No, 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 no és ni l'argumentació, és un extracte de la directiva tal qual, no? Pues mira, n'hi han exemples d'instruments econòmics i altres mesures per incentivar l'aplicació de la jerarquia de residus, que és el que comentava. Pues n'hi han hasta 14 coses que se poden fer. 15, perdó, que en la següent pàgina n'hi ha un altre. O el pla d'execució, que sabe, pues, com s'ha de presentar el pla d'execució. Vull dir, dona moltes opcions. No únicament cobrar una tassa de basures tal qual a tots els veïns per no se sap molt bé què, perquè, clar, així tornem a lo de sempre. A Vila-real resulta que una casa buida, vull dir, una casa que estiga tancada 15 anys perquè allí no veu ningú. Tots sabem que n'hi ha cases tancades, són coses que passen, pues paga el mateix que una casa en que estiguen vivint tot l'any i que generen basures.
Però si ho tenim... Per sí, a veure, m'ho està dient i jo estic pensant que aquesta taxa l'aplica un polític que s'haurà de tornar a presentar el 2027. I la veritat és que posar una tasa d'aquestes característiques és molt perillosa perquè això no té ningú rèdit polític. És més, la gent, quan li toquen el bolsillo, s'enfada molt, perquè no és el mateix que isca d'unicia abans, que al fi i al cap també és del que se contribuís, que això t'ho cobren a banda. Clar, és com si... quin sentit, si tan malament, tan mal fet està, quin sentit té que ho hagi fet?
Bueno, el primer és l'absoluta falta de planificació, orientació estratègica, el caos en la gestió que té este ajuntament, que ha fet que s'hagi pillat el bou. Ixa és la primera realitat. S'havia de fer enguany, però la llei que aprova Pedro Sánchez ve del 22, vull dir que tenia un temps per a haver posat una tassa primer i anar mirant. Primera, perquè no tenia més remei. I segon, pues bueno, perquè al final, dins del càlcul polític, pues al final ell va tindre 5 milions d'euros tots els anys d'una tassa nova que gastarà en el que vulgui. I entenc que pensa que per ahí se li pot compensar. Mira, això és una qüestió de com entenem la política, no? Jo no tinc cap problema en pagar impostos, sempre quan se gasten per a coses que milloren el meu poble o milloren la meva província o milloren la meva comunitat o coses que tinga la sensació que aquests diners estan ben gastats. No tinc cap problema en pagar impostos. El socialisme el que mos diu és: doneu més diners, doneu més impostos i jo ja me'ls gastaré en lo que siga, no? Crec que aquesta és la diferència, no? Per això nosaltres moltes vegades parlem de reduir impostos, o més que reduir, d'ajustar els impostos, és a dir, de tal manera que no siguin massa gravosos pel ciutadà, que puga seguir fent en els diners que guanya el que vulga, i a la vegada que cobrisquen uns serveis mínims, que és els que tenim que tindre, pues, l'educació, la sanitat, les infraestructures, pues, que el poble estiga net, que no tinguem carrers plens de clots, que és el que passa en Vila-real, o que tinguem el paviment de la zona centre, perquè esta setmana passada en l'aigua se va veure, no? Un paviment que s'enxarca, que damunt, que no se troben solucions. Bueno, pues crec que aquesta visió distinta de per a què han de servir els impostos és la que ens diferencia el Partit Popular de mostra de sobra dels governs d'esquerres, no? Crec que volem ajustar, i per això la nostra proposta és ajustar els impostos, és a dir, bueno, ens hem trobat que per culpa de Pedro Sánchez n'hi ha que aprovar això. Bueno, vale. Ens hem trobat en que el govern municipal ha sigut incapaç de fer res estos anys per a que siguin menys gravós. Perfecte, pues nosaltres el que proposem és baixem l'IBI, de tal forma que al final ho acabe pagant, pues més o menys, perquè al cèntim això no se pot ajustar, però més o menys pagué el mateix que pagava.
És a dir, vostès hagueren directament dit: no, anem a baixar un percentatge per a que la gent acabi pagant el mateix.
Exacte, per a que la pressió fiscal, que és al final el que paga la gent...
I si és tan senzill...
O inclús revisar, crec que també és important fer una revisió conjunta de tot el que li paga un ciutadà al seu ajuntament. És a dir, al final n'hi ha més impostos que recapta l'ajuntament. És cert que essencialment és de l'IBI, això és cert, però també n'hi ha tasses que se paguen, pues, per fer esport, per activitats culturals... Pues, bueno, haguem pogut fer una revisió i és treball, però crec que és un treball que la gent haguera agraït, dir, bueno, pues vale, mos hem trobat en esta tassa que mos l'aprova Pedro Sánchez i no podem no aprovar-la, però el que anem a fer és que a tu, en general, el que pagues per viure a Vila-real o el que te costa viure a Vila-real en quant a impostos, pues siga més o menys el mateix. Perquè no vas a rebre ningú servei extra. O sigui, no va passar res nou a Vila-real perquè li donem 5 milions d'euros més tots els anys al senyor Benyoc.
El que ens deien és si rebaixem en l'IBI al final, les persones que més paguen d'IBI serien les que eixirien ben lliurades.
Claro, però és que la persona que més paga d'IBI també va pagar més tassa de basures. Està íntimament lligat, no? De fet, com així no n'hi havien dades, perquè així durant 14 anys i mig no han fet absolutament res.
Sí, però hi ha empreses que està, que elles mateixes gestionen la basura.
Bueno, doncs aquest servei no se'l presta l'Ajuntament, no van a tindre que pagar per aquest servei, quan ara sí que estan pagant.
Sí, el que em referia jo és en quant a baixar l'IBI, no? Si n'hi ha grans empreses sí, però que gestionen el FEM.
Clar, clar, però aquestes empreses avui dia estan pagant un IBI que hasta este any l'IBI incloïa la tassa de basures, o incloïa, no vaig a dir la tassa de basures, incloïa el cost de gestionar les basures de Vila-real, que no l'estan utilitzant, pues tampoc és just que estiguen pagant uns impostos per algo que no estan fent, que no estan fent servir.
Jo crec
que
és molt reclamar-lo?
Jo crec que és molt populista, no? Ixa visió de dir que tal empresa pagarà tal. Jo també m'agradaria que el Partit Socialista, si ho té molt clar quines empreses serien beneficiades, que vinguin i que donen noms i apellidos. La llei de protecció de dades que ells agarren sempre no aplica per a empreses. És a dir, aplica per a persones físiques. Poden vindre així i dir en noms les societats d'este poble, les empreses que se beneficiarien o que hi serien més beneficiades de la idea que tenim nosaltres, no?
De la tassa de l'IBI.
La realitat és que avui els veïns van a pagar molts més impostos que pagaven fa un any, que no s'ha fet res per a solucionar-ho.
Perdó, és que me s'havia anat la pregunta. Sí, sí. Vostè abans em deia que recaptaran més de 5 milions d'euros i que això tal volta pues bueno, li beneficia. I com se beneficia? És dir, en aquest moment està la gent al carrer, de veritat, molt enfadada. Li té compte a un polític recaudar? Com emplearà aquests 5 milions d'euros per a llevar tot este cabreo?
Pues estaria bé que ho explicara, no? Que com ha rebut 5 milions d'euros més, pues respecte a lo que se feia l'any passat, enguany vaig a fer això. I a lo millor hi ha gent que està tan cabrejada que diu vostè, no només cabrejada, perquè al final estar cabrejada és una qüestió emocional, no? Jo puc estar molt enfadat, però és que n'hi ha gent que va tindre que demanar préstecs, no per el tema de... Perquè ara estàveu pensant, home, 170 euros, te desbarata l'economia familiar, però no molt. Però n'hi ha moltes empreses, n'hi ha comerços, que els està costant molt arribant a final de mes i que van a tindre que assumir un cost que no esperaven i que segurament se van a tindre que endeutar per això.
Sí.
I quina solució està donant el seu ajuntament? De moment, no res.
Que haver tingut la millor que planificar-lo en més... Perquè, clar, se n'ha anat al catastre, no? En funció de lo que se té i bueno, hi ha hagut confusions entre pàrquings a l'exterior com a suelo urbano, con lo cual paguen més de tassa de basura que...
Sí, hi ha moltes sorpreses
sí,
d'aquest tipus.
El cas és que per a aquestes situacions que nosaltres ens han posat en contacte amb l'Ajuntament, el que ens han dit és hi ha una oficina que està atenent a tota aquesta gent que vol informar-se sobre la tassa de basures, però li he de dir que ahir ja donaven cita pel 12 de novembre.
Sí.
Però t'atenen. És a dir, és que, de veres, estem tots un poc... jo crec que, no sé, fins i tot l'equip de govern també deu d'estar un poc... que jo sé que no té excusa, no? Però...
No, jo... És que no, que estiguen atorats, que és com estan, bueno, com entenc que estan, no? I preocupats per lo que passa, pues demostra que si després de 14 anys i mig governant poses una tassa i no saps lo que va passar en aquesta tassa ni quina conseqüència va tindre en el teu poble, pues la veritat és que demostra que tu estàs ja fora del carrer, ja no penses en el ciutadà, penses, pues, no sé, en altres coses, no sé exactament en què, i que n'hi ha que estar una miqueta més a peu de carrer i escoltar a la gent. És que jo, la veritat, la tassa se va aprovar l'any passat, perquè aquestes coses s'aproven sempre. Diguem que una tassa té que estar aprovada l'1 de gener per a que se pugui cobrar als veïns. Per tant, això està pues, un any, bueno, un any encara no, però poc menys d'un any. I crec que ells també haguem pogut fer una tasca de divulgació i pedagògica d'explicar-li a la gent, pues, tu vas a pagar tant, no? Al final se va quedar dins de les portes de l'Ajuntament. Nosaltres del Partit Popular ho vam explicar, però és que realment la gent deia, bueno, ja vindrà, doncs pues ja ha vingut, no? Perquè és cert que no és el mateix que vinga un partit de l'oposició i intente clarificar les coses que te vinga el govern i te... Vull dir, esta oficina, doncs pues, haguera tingut que estar treballant a ple rendiment des de l'1 de gener i sobretot que la gent, doncs pues, haguera pogut rebre una carta en sa casa explicant-li, mira, això és el que vas a pagar a partir de tal data, perquè evidentment això s'ha de notificar, tal i qual, i té el seu procés, però una carta informativa... reunir-se en gent i tal, que ellos ja se van reunir en un parell de col·lectius, que crec que van ser els hostelers i crec que van ser els comerciants i poca cosa més, no? I com aquestes reunions no van ser precisament contents, per lo que me comentaven participants d'aquesta reunió, pues ahí se van acabar les reunions, no? Sí. Jo crec que Vila-real se mereix un govern que escolte a la gent, perquè evidentment no han escoltat a la gent a l'hora de plantejar això i estan sorpresos, pues no entenc per què, perquè suposo perquè viuen en un altre planeta i sobretot n'hi ha que explicar-li a la gent quan algo els va perjudicar, no? Crec que tots som raonables i la gent pues haguera pogut entendre, haguera pogut saber les possibilitats que tenia i bueno, la realitat avui en dia és la que és, no? Hi ha gent que està desesperada perquè està rebent un pagament que no esperava i perquè no mos enganyem, el socialisme té aquest costum de pintar-nos als empresaris, no? Com un senyor, jo sempre dic, en un sombrero de copa, un puro, i encenent-se el puro en bitllets de 500 euros, no? Els chorizos estos que ells ara tant saben. Pues, avui en dia, a Vila-real, i sobretot a les nostres comarques, l'empresari és una persona que li costa tots els matins molt alçar la persiana, que quan li arriba a mitjan mes comença a pensar a quants empleats té que pagar, i sa gent que li posen una nova tassa per 4.000 euros és un problema, i és un problema greu per al funcionament de la seva empresa. Després mos sorprenent que perquè tanquen les empreses, bueno, l'altre dia anunciava ja el govern que va pujar la quota d'autònoms. Bueno, pues perfecte, així volem que mantingui el comerç, ja podem fer mil iniciatives que mentre tinguem governs que estan perjudicant els empresaris, sobretot els xicotets empresaris, és que n'hi ha tendes obertes a Vila-real que funcionen en una o dos persones, si evidentment incrementes els costos van a tindre que tancar, perquè pa què vas a estar un lloc on no pots ni viure del teu negoci.
Això també es parla en el Senat?
Sí, sí, el tema... A part, el Senat té una configuració, sobretot per costat del Partit Popular, que n'hi ha molts alcaldes de municipis menuts, llavors, estos problemes, per exemple, del xicote comerç, de l'agricultura i tal, se parlen de bueno, la necessitat de buscar solucions. Crec que a vegades se mos caricatureja al Partit Popular allò de que sempre és con los empresarios i tal. És que els empresaris que estem nosaltres són els que quan arriba el 20 de cada mes estan patint perquè tenen que pagar-li les nòmines als dos, tres treballadors. I això és la realitat. I quan parlem de baixar impostos, pues no estem parlant de baixar impostos a les grans empreses que, bueno, segurament no tinguen aquests problemes. Parlem de que no li afecte al comerciant, que no li afecte a l'autònom, que no li afecte a este tipus d'empresaris que ho són i són molt orgullosos, però que tenim que cuidar-los una miqueta.
Pues Jaume Llorenç, li agraïm que hagi vingut, que ens hagi parlat d'aquests fons que, per cert, no els han demanat des d'ací de Vila-real, no s'han arribat a demanar, que sí que hi ha municipis que els han demanat, alguns que els han concedit i alguns altres que no. I aquest tema, vostè... volia dir-nos ho emocionar passat, eh?
Sí, sí, no. Ara recentment pues, va eixir la resolució dels fondos FEDE, dels fondos EDIL, que molts municipis de la nostra província pues, han demanat, a molts, com per exemple pues, Castelló, Onda, els han concedit per imports pues, superior a 6 milions d'euros i que es va permetir transformar les seues ciutats, no? Això es financia més o menys el 60%, l'altre 40% el paga l'Ajuntament, no? Es va permetir transformar la ciutat perquè fa falta molts diners per tindre projectes per a transformar la ciutat. Vila-real és que ni es va demanar. No? Així pues, estem pensant, no sé exactament en què, però en transformar la ciutat i que la ciutat tira avant i moga i tindrem a tenir oportunitats i que això redunde en una millor qualitat de vida dels nostres veïns, pues no estem pensant. No? Jo no sé quantes vegades s'han anunciat així oficines, experts en fondos europeus, però així no és que no hagin demanat res, és que quan ho demanem mos ho tomben. No? Bueno,
moltes gràcies, Jaume Llorenç, per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Que me quieras otra vez, voy a desaparecer, voy a desaparecer. El universo es quien nos habla, el que nos dicta las palabras que no podemos pronunciar. Dicen más de nosotros mismos que todas las caricias de este mundo. Las he guardado para mí, me hacen temblar si te recuerdo, si te recuerdo, que sí, que te recuerdo. Antes de huir quiero saber perder.
habla, el que nos dicta las palabras que no podemos pronunciar.
Bé, ens retrobem demà, que ja sabem que demà què és. Demà és Divendres, pues això, per el cap de setmana demà. Fins demà. Les palabras.